Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 13 de juny del 2026, el Mundial ja està en marxa i de moment està dissenyat pels qui els agrada viure de nit. Està pendent d'un apassionant Haití-Escòcia o d'un entretingut Austràlia-Turquia. Requereix canviar el llit pel sofà, una bona televisió i algunes explicacions difícils de justificar amb la parella. Ens espera un mes de partits, un darrere l'altre, de vigilar que no es lesioni cap jugador del Barça, d'assistir en directe a la consagració de Lamine Yamal com a estrella mundial i de veure com els apòstols de no mesclar política i esport justifiquen qualsevol moment grotesc que protagonitzi Donald Trump al llarg del torneig. Si la FIFA va entregar la seva ànima a Qatar l'any 2022, ara l'ha entregat a un president dels Estats Units que, en només 6 mesos, ha esborrat tots els límits possibles dins i fora dels Estats Units. Els gols ho amaguen tot perquè és llaminer veure cavalcar Kylian Mbappé o desitjar per enèsima vegada la resurrecció de Neymar. Però el panorama, si s'eleva una mica la mirada, és devastador. Hi ha hagut àrbitres que, per la seva procedència, no han obtingut permís per entrar als Estats Units. Res de tot això envermelleix les galtes de Gianni Infantino, el president de la FIFA, que ha preferit entregar-se a Trump. Fa uns mesos, de fet, va fer costat a la seva candidatura com a Premi Nobel de la Pau. Per compensar el disgust que es van dur en veure com el guanyava Maria Corina Machado, Infantino li va fer un guardó a mida. Es deia Premi de la Pau de la FIFA i la seva entrega il·lustra un gran concepte que va popularitzar en el seu moment José María García. Ser un abraçafaroles. En el català que agradarà als assessors lingüístics de Catalunya Ràdio, abraçafanals o llepaculs. El problema del Mundial, a risc de caure en la demagògia, és que el desmuntatge explícit dels grans consensos als Estats Units es quedarà en les prèvies i es diluirà quan s'acostin les eliminatòries decisives. Perquè no ens enganyem, a ningú li molestarà que sigui Trump qui entregui la Copa del Món sempre que la reculli el capità de la seva selecció preferida. La història ens diu que els Mundials són qüestió de política i de poder i que les taques acaben marxant amb el pas del temps. Perquè ja som grandets per fer veure el contrari i a la immensa majoria dels espectadors els importa més qui guanya que no pas les circumstàncies. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
Després dels dos últims morts a trets a Barcelona, aquests dos últims en pocs dies, s'ha posat en marxa aquesta nit un dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc.
En l'operatiu que va començar, com deies, ahir al vespre, s'han detingut 13 persones acusades de robatoris o furs, però de moment no s'ha trobat cap arma de foc.
Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Veneçuela i en col·laboració amb el govern del país.
S'amplia la investigació José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que li han confiscat.
El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx i que s'han taxat en 1.300.000 euros.
El govern estudia si paga un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros. Els sindicats demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als que fan tota la jornada de forma presencial.
Els esports són dies de semifinals a l'ACB. La penya va per sota en aquestes semifinals contra el València, 2-0 ja. Per tant, està a una sola derrota de l'eliminació, Albert Benet.
El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva aquesta semifinal després de perdre ahir per 90-76 en el segon partit.
El Barça busca avui la classificació per la final de l'ACB per la via directa.
Amb el 2-0 a favor, després de guanyar els dos primers partits al Palau Blaugrana, avui juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre.
Debut amb victòria aquesta matinada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol.
Una victòria clara contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia.
Néstor Gómez, del Temps, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs avui tenim un dia totalment estable. Diríem que tenim un cap de setmana esplèndid, de sol, de ple estiu, amb un cel serè que predominarà tant dissabte com diumenge, i només diumenge a la tarda sí que s'espera alguns ruixats només al Pirineu, i el que sí que podem esperar és moltíssima calor. Ahir les màximes van tocar a la xifra dels 35 graus a Vinebre. Avui s'espera que bona part de l'oest del país arribin als 35 i fins i tot arribin als 36. És el cas de Tortosa o de la mateixa ciutat de Lleida. I si avui fa calor, demà encara en farà més. Demà s'esperen valors de 37 graus a l'oest del país, a punts de ponent interior de les Terres de l'Ebre, i a la Catalunya central màximes de 35 graus. I tot això amb nits cada cop una miqueta més càlides. Avui la més càlida cap a Portbou, no ha baixat dels 24 graus. Ara mateix Mataró té 22, i si volem una mica més de fresca cal anar cap a Maials, amb una temperatura actual de 11 graus.
Avui el suplement...
Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz, Marc Molins i Antoni Jalón. Molt, molt, molt atents a les 9 en punt del matí avui al suplement. Tothom atent a l'antena. Passaran coses que encara no podem explicar perquè no volem que s'espatllin. Dues hores. Avui a les 9 us poseu una alarma. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula Viva arribi als cinemes catalans. Un film on produeix, dirigeix i protagonitza la història de la Nora. És una dona de 40 anys a qui un càncer de pit li fa trencar els esquemes. Una història, entre moltes altres coses, sobre el desig de viure. A partir de les 11, el Mundial, molt més enllà del futbol, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants sota la mirada de l'escriptor Jordi Puntí, el director de la revista Panenka, Aitor Lagunas, també la Sònia Gelmà i el Xavi Aldecoa. A partir de les 12, Pantalles i Cor, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'orxata.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
Passen 7 minuts de les 7 del matí. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona, els Mossos d'Esquadra engeguen un dispositiu per mirar d'identificar i de localitzar armes de foc. Els Mossos van detenir 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest vespre, aquesta nit, per evitar el tràfic i la tinença d'aquest tipus d'armes. Ara bé, no se n'ha trobat cap, Oriol Pujador.
El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de país al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
En aquest context, el comerç local i de proximitat reivindica el seu paper clau en la millora de la seguretat als carrers. La patronal PIMEC assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una vigilància informal que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament.
El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, explica a Catalunya Ràdio que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten.
He vist que tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Aleshores, un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja a l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
Una idea que comparteix l'arquitecte i urbanista Itziar González. Explica també a aquesta emissora la sinergia entre la qualitat del comerç i el carrer.
Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés, cal tractar i fer agradable un espai de carrer, dinamitza i millora el comerç.
Catalunya ha perdut prop d'11.000 petits comerços en 10 anys. Hi ha diverses causes, com l'augment del comerç en línia, els preus dels lloguers o la manca d'un relleu generacional.
Notícia d'aquesta matina: dels Estats Units han matat el líder del tren de Aragua amb la col·laboració militar de Veneçuela. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Veneçuela. Tot plegat suposa un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro.
Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero a la seva xarxa social. El president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. El Niño Guerrero era el líder del tren d'Aragua, de la banda criminal més poderosa de Veneçuela. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder del tren d'Aragua, designada organització terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó del Salvador, acusats de pertànyer a aquesta banda.
I en paral·lel, els Estats Units diuen que aquest matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectiu vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, malgrat que Donald Trump i l'Iran han repetit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Pendents, doncs, si aquest cap de setmana finalment es materialitza una entesa entre Washington i Teheran, que tots dos diuen un altre cop que és imminent, tot i que algunes versions no acaben de concordar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions, i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
El jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros. L'expresident espanyol està citat a declarar davant del jutge aquesta setmana. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera. tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs, i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
Déu-n'hi-do. Avui, a partir de les 9, al suplement sumem també la tertúlia del Marc Molins, advocat penalista, que ens ajudarà a desxifrar també algunes claus del cas Zapatero. En paral·lel, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació dels danys que causava la Dana des de primera hora del matí. El seu equip de govern li passava documents pel xat que compartien per actualitzar la situació en carreteres, en centres educatius i també en d'altres punts del País Valencià. Des de València, Alba Barbosa.
Abans de les 11 del matí, Carlos Mazón havia rebut en aquest grup de WhatsApp la situació a les carreteres i que a la província de València ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Els consellers també li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i que hi ha inundacions en una residència de gent gran. Carlos Mazón només intervé en aquest xat a primera hora del matí. Demana a l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. La jutge de la Dana ja ha incorporat aquests missatges de WhatsApp a la causa.
La militància de Junts per Catalunya decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida de la campanya d'unes primàries que van més enllà de Barcelona, Jordi Corbalan.
Un procés intern inèdit fins ara a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias, doncs, em doni aquest suport personal i polític.
Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió.
És públic que el president Puigdemont m'ho va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre. Tinc l'espineta clavada.
Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona.
Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries.
Ja tenim en marxa a la Unió Europea la nova política migratòria comuna que endureix el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Diverses ONGs, com Oxfam i Intermón, denuncien que el nou model prioritza el control policial per davant del factor humà. El govern alemany ha valorat positivament l'acord durant la inauguració d'unes noves instal·lacions d'internament en frontera a l'aeroport de Berlín. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
Bon dia. L'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil és clarament benvingut pel govern conservador alemany. Segons el ministre de l'Interior, el bavarès Alexander Dobrindt, per fi es tanca un període de descontrol, tal com ha dit ell, de disfuncionalitat.
Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
Tot i aquesta caiguda espectacular en el nombre de migrants, el govern ja ha anunciat que de moment es mantenen els controls a les fronteres internes. No s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors acabats d'aprovar són realment efectius.
I ara anem fins a Belfast, on continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, el Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana s'han viscut episodis violents.
Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Reform UK, Restore Britain. Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, JD Vance. Aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura sobre la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores.
El Sindicat Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Sentim Manolo Fages, responsable de Funció Pública de Comissions Obreres, i Yolanda Adroé, d'UGT.
¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
A Daniela Monjuls, mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, també entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja a la setmana. La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros.
Un quart i mig de 8 del matí, el Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista a Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Omar o Pol Guasch, també. Marta Vives.
Lluís Pasqual va assegurar a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa, però després de la polèmica amb l'entrevista falsa, Montserrat Caballé van acordar amb el Lliure retirar-la de la programació. Això ha confirmat el director del Lliure, Julio Manrique.
Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. I també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig. I també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, primer trimestre de la temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montse Alcañiz i Macolomer i, evidentment, Fabià Puigcerver, a través de 2 exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 també compta amb noms com els de Miquel Masfiol amb una revisió de La vella Helena, la inaugural l'òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades es posaran a la venda divendres que ve.
Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Una nova missió del programa lunar que està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar, malgrat que l'objectiu encara és no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. Des de l'Associació de Dones lamenten la falta de presència femenina des de Hipàtia Mars.
Sí, en el que portem de dècada, des del 2020, la NASA només havia exclòs les dones en una de les tripulacions de l'Estació Espacial Internacional. Aquest és el segon cop i això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. A les enginyeres Mònica Roca i Carlota Keimer, astronautes anàlogues d'Hipàtia, no els convenç l'argument de meritocràcia que ha fet servir la NASA.
No és cert
que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
Això fa que la nova missió Artemis sigui ben diferent que l'anterior, quan fa només 2 mesos l'astronauta Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
I ara música. Són els primers acords toques grasses que han desfermat l'eufòria al Cabró Rock en l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda osonenca ha tancat la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet embogir les 30.000 persones que han assistit al recinte de la zona esportiva de Vic. Amb aquest concert, toques grasses ha estat l'últim abans de les 4 actuacions de comiat que farà a l'octubre a l'Estadi Olímpic. La primera jornada d'aquest festival també ha comptat amb els Amics de les Arts, els Tiets, Buhos i les sorpreses de l'argentí King Àfrica.
L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb El Periódico, el teu quiosc i elperiódico.com.
Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
L'informatiu del suplement.
Avui els esports comencen amb bàsquet. La penya haurà de remar molt, molt, molt per jugar a la final de la CB de bàsquet després de veure com el València ha posat el 2-0 ja en les semifinals. Avui el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça en aquesta final, que podria ser catalana, tot i que aquesta derrota de la penya ho complica. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Una derrota a la pista del València per 90-76. Això vol dir que demà, a l'Olímpic de Badalona, la penya haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà demà mateix per la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
El València va dominar el partit en tot moment, va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per a la final, l'aconseguirà si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
The main goal is to win the next game. L'objectiu
principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
Recordem que el Barça domina la semifinal per 2-0. Avui la vol liquidar per la via ràpida. Resultat d'aquesta mateixa matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd. Una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamine Yamal uns minuts ja en aquest primer partit.
Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
Són declaracions de La Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats. El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontaran a l'Alborg danès a partir de les 6. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. El partit és a les 9 del vespre. Bronze del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11 a 9. I aquesta tarda, a partir de les 4, Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el més ràpid. Derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins a la pista del Liceo per 8 a 2. Demà, segon partit, també a la pista de l'equip gallec. I el Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol, al camp del Zamora.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè i l'Ol Gàbalos, posem un artista més celebrat que d'altres. Avui, per petició popular, l'Oreja de Van Gogh, una dona que, enregistrada, ja no desafina. Blai, Olga, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Per començar, dic que l'Oreja de Van Gogh és més que una dona, eh?
És un grup.
És un grup. Però bé,
que ha sobreviscut, que ha sobreviscut a la seva cantant.
Ja se t'ha vist que,
30 anys,
que, no, seria, que no seria el teu grup preferit.
No, és a dir, no l'he escollit jo, cosa que està molt bé, també, d'altra banda.
Ah, no?
Que,
no. Pensava que sí.
No, aquesta no l'he escollit jo.
Home, per petició popular...
Però escolta'm, no seré jo qui ompli, que són 4 Sant Jordis?
4 Sant Jordis.
Imagina't, vull
6,
dir que...
6, 7 i 26 i 27 de novembre.
Encara queda alguna entrada, eh?
I aniràs, Olga?
No.
No?
No. Hi ha aquest silenci dramàtic.
Home, però per què?
Doncs perquè és un grup que tampoc ha format part de la meva joventut, per dir-ho així.
I a treballar t'agradaria anar-hi o no?
A fer la
crònica?
Home, m'agradaria comprovar certes coses en directe, això sí.
De tots els retrobaments sonats que hi ha hagut els últims anys, l'operació econòmica més descarada per mi és aquesta.
Sí, sí, imagina't si és descarada que el Pablo Benegas, el guitarrista, que és una de les peces importants de la banda, va dir que no per coherència, perquè tot el que va passar amb la Leire, primer deien que no tornarien, que s'acabava el grup, em sembla una marranada, tot plegat, i un despropòsit, com van gestionar tot plegat, perquè al final, sigueu clars.
I els vídeos dels primers retorns d'ella, se la veu molt desfeta, se la veu una dona que no està bé. O sigui, no està bé ni per cantar, ni per estar dalt d'un escenari, ni per haver de suportar les crítiques que l'havien enfonsat altres vegades. És a dir, veus una persona que està molt vulnerable i la resta de la banda que s'està aprofitant d'ella per
totalment,
fer calés.
Totalment. I a més, vas veient com que hi ha... A veure, almenys des de fora, com que hi ha males decisions opcions, fins i tot, veient d'on ve Amaya Montero, bueno, està prenent unes decisions també fins i tot d'outfit, de com es vesteix i tot plegat, que crec que ajuden a crear encara més rum-rum al seu voltant.
Son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame, cuéntame.
Les cançons les coneixem de sobres perquè les hem sentit els últims 20 anys a totes les radiofórmules. Explica'm una mica la història de la banda, perquè Amaya Montero, que és la cantant històrica, la primera i la que ara ha tornat als escenaris, ha estat durant molts anys doncs, fora de circuit i fora de l'oreja. Què va passar exactament i per què ara han tornat, Olga?
Doncs Amaya Montero va sortir del grup també perquè hi va haver una sèrie de moviments dintre de la banda que volien buscar doncs, nous objectius, canviar una mica de registre. Això va ser com cap al 2007, aproximadament, on es va incorporar...
Sí, l'últim disc va ser Guapa, sí. 2006, ara fa 20 anys.
Doncs llavors es va incorporar Leire Martínez, també Amaya Montero volia fer la seva carrera en solitari, etcètera, etcètera, però...
Ho va intentar, però...
No li va sortir. Però va ser un moviment una mica estrany, perquè si realment vols canviar de direcció, no agafes una cantant que té exactament la mateixa veu que Amaya Montero, no? I aquí és on comença aquest camí una mica estrany del grup, perquè segueixen... És com si haguessin trobat una còpia de Amaya per seguir una mica fent el mateix i seguir revivint o tornant a... Bueno, revivint tots els discos anteriors, sí, i revivint de renda, bàsicament.
I poder seguir fent gires i seguir cantant aquestes cançons, sí, que la gent espera, no? Es passaven unes coses als concerts, que era que la gent anava allà a escoltar les cançons velles, no? Escoltar els hits.
Clar, llavors
i sí que, cançons... Sí que havien anat traient discos, però són discos que no passen a la història, saps?
Això és
no tenen
com si se t'hagués mort el cantant, per dir-ho així.
Sí,
és com un
totalment.
Queen, diguem, que intenta
repetir. O un Sau. Sau. O sigui, casa nostra, Sau.
El que passa és que, clar, i després la teva cantant no s'ha mort, sinó que està intentant fer una altra cosa que, pobra, no li va... No, ha publicat dos discos en solitari, no li han sortit bé, i Amaya Montero doncs, va entrar en una espiral doncs, de depressió, excessos, atacs d'ansietat, i també...
Això va ser previ a la seva sortida o arran de la seva sortida o de que la partessin de l'oreja?
Jo crec que ha estat després.
Es va barrejar,
després, perquè ella va publicar un primer disc on se la veia com molt... Com dient, és la meva nova etapa, vull triomfar, vull fer les meves cançons, vull canviar de registre, i no li va sortir, i no li va sortir bé.
No sé si em recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo. ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te daría cada día más.
Això és La Playa, que és una de les cançons més conegudes.
És una cançó brutal, La Playa. és que, a veure, L'Oreja de Van Gogh és un manual de cançons pop perfecte.
Sí.
És
jo
com dir, anem
dubte...
a buscar la cançó perfecta. Ells ho van aconseguir, no una, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc.
De qui és mèrit, això? És el compositor, qui
del
és?
Del Pablo Benegas, jo crec, sobretot, el guitarrista que...
O sigui, el que s'ha esborrat d'aquesta gira.
El que s'ha esborrat, sí. I que, per cert, és fill de...
Anava a dir el mateix.
Digue-ho tu, va.
És fill de Chiqui Benegas, històric dirigent del PSOE basc.
Sí, imagina't.
Vull dir que imagina't,
o sigui,
tenir...
un nepo baby, no? Un, bueno, que diríem.
Sí, més o menys.
I jo crec que ell és qui portava al grup millors idees, que havia escoltat moltíssima música, i després es va trobar doncs una gran cantant, que és Amaia Montero, amb molt de carisma, jo crec, i amb una veu d'aquelles que se queda i una vocalització perfecta. Jo crec que és la cantant pop ideal per un grup.
Saps qui em pensava que era catalana?
Per la pronúncia,
perquè
aquesta...
fa les L's així com molt pronunciades, veritat, i pensava, sí. Aquesta noia d'una sortida.
Sí, a mi
no,
també
no,
em resultava molt familiar aquest accent. Però era que vocalitzava molt. Sí. De fet, no sé qui va dir que els catalans som els que parlem millor castellà, perquè vocalitzem millor i diem tot el son.
Jo sempre he tingut el dubte de fins a quin punt l'Oreja de Van Gogh, que és un grup nascut als 90, realment han deixat llegat. O sigui, tenen fans, hi ha gent que ha recollit la seva forma de fer cançons, de cantar, etc. I sí, i és cert, perquè ara mateix ens trobem a gent com Nil Moliner que fan aquest tipus de versions.
No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo. ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos. Vigilando aquel momento, aunque fuera el primero y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo.
Què et sembla aquesta versió?
M'ha recordat una mica Jarabe de Palo. Eh?
Ostres, sí.
No? Que de fet, Jarabe de Palo, juntament amb l'Oreja
sí,
de Van Gogh,
pot ser.
I Estopa, són els tres grups, i jo crec que van marcar el principi de dècada, i de segle, i de mil·lenni a l'estat espanyol. I de fet, l'Oreja de Van Gogh, amb el permís de Mecano, és el grup espanyol que més discos ha venut de la història. Em sembla una fita brutal. I el que diem del llegat...
O sigui, estàs dient que segurament no caldria ni que fessin concerts, ja?
Puc explicar una intimitat?
Ah, no, clar que no. I tant, intimitat.
Vinga, va.
El saxofonista de Jarabe de Palo, l'històric Jimmy Jenks Jiménez, és el meu veí.
Ho has d'explicar, sí.
És que cada dia que ens trobem llançant les escombraries... Dic, hosti, quina llegenda.
I no hem fet Jarabe de Palo, eh?
I no hem fet Jarabe de Palo.
I l'escoltes, assaix a casa.
I tant, i tant, i tant. Li ensenya el saxo a la meva criatura.
I toca el bonito i totes aquestes coses.
No, no, perquè... O sigui, bueno, van fer també tornar amb Jarabe de Palo sense Pau Donés.
Això és un altre tema.
I van fer
una
gira per Sud-amèrica.
Si obrim aquest meló, potser no tornem a la ràdio.
Però ara ell té altres projectes.
Jo crec que hi hauria d'haver una legislació amb això.
No, bueno, és que a més, o sigui... Clar, com que el tinc de veí, vaig dir... I em va dir, no, ara me'n vaig a fer les Amèriques un temps i tal. I vaig dir, bueno, vas a veure què ha fet, perquè com que evidentment tot està enregistrat, i vaig buscar l'espectacle, el show que van fer. I ell lidera molt amb el saxo al mig. Però després hi ha moments que em van semblar pornogràfics que posen la veu del Pau Donés a través de la pantalla, amb vídeos enregistrats... Hi han dos cantants que es van alternant... és a dir... Un exercici molt, molt, molt agafat amb pinces. Molt agafat amb pinces.
I el problema és que els interessos són purament econòmics.
Sí, totalment.
I no de retre homenatge.
Sí.
S'hauria de veure
en general,
qui gestiona el llegat, no?, també de Jarabe de Palo, perquè es pugui fer un projecte
així. El seu germà.
Sí. Això és com quan Supertramp o Pink Floyd es van separar, que hi havia una part del grup que podia tocar un repertori, podia utilitzar el nom del grup, i altres no.
Ni siquiera es malestar. Algo que no sé describir.
Això no és l'Oreja de Van Gogh, no és Amaia Montero, però és una cançó per parlar d'un moviment el Donosti Sound, que va ser una escena musical dels anys 90 a Sant Sebastià, a Donosti, de grups com Le Mans, La Buena Vida, Family, que es basaven en fer un pop molt minimalista, d'arrel independent, molt alternatiu, però a la vegada també molt dolç. I aquí hi ha molta controvèrsia amb tot això, que és si l'Oreja de Van Gogh van rebre la influència de tot aquest moviment que arribava a Donosti. La meva teoria és que una mica sí.
Jo crec que van créixer
amb això, sobretot potser la Maya no tant, però el Pablo, el guitarrista, que es movia en aquests ambients i tot això, i aquest coneixement del pop portat en aquest cas al més sofisticat,
i també
no?
va fer que
l'oreja fos diferent.
I crec que també van rebre influència del Donosti Sound a l'hora de fer les lletres, no? Perquè tant Donosti Sound com l'Oreja de Van Gogh parlen de coses com molt quotidianes, no? De tal dia, tal hora, et vaig trobar. Vaig anar a aquest bar, parlen de llocs concrets, i crec que aquesta quotidianitat en les lletres també és d'aquí.
Me visitaste hace dos días y te echo de menos. La noche estuvo fría, pero contigo al lado. La fuerza de una descarga.
I la Maya a Maya, i tiro perquè Maya em toca, no?
De Montero Romero.
Sí, home, ella sempre, ja quan estava a Operación Triunfo, a Maya Romero, en aquest cas, sempre ha dit que l'Oreja de Van Gogh era una de les seves grans influències. I, de fet, hi ha algun vídeo de l'època d'Operación Triunfo on ella fa versions a la guitarra de l'Oreja de Van Gogh. I, per tant, és una, allò que dèiem de les influències, no? Doncs mira, a Maya també ha recollit el llegat.
Sí, sí, i aquí a Catalunya mateix tenim la Maria Jaume, que és que gairebé presidenta del club de fans de l'Oreja de Van Gogh,
sí,
també.
No?
O sigui que hi ha el llegat Sorelles. De l'Oreja de Van Gogh.
Sona no. una mica diferent, Maria Sorella
Jaume. De Van Gogh.
Sí, sí, però la influència hi és.
Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz. Imaginando que van a escuchar mis disculpas.
Això què és? Això no és... És Lady Martínez, eh?
En solitari.
Això és el primer single que va gravar Lady Martínez després de sortir de l'Oreja.
Això és la venjança.
Això és la... Sí. Home, aquest tema, que es diu Mi nombre, està ple de frases que tenen un doble lectura. De fet, ja la primera frase és com... Que se creen que és mi culpa, no? Van a escuchar un... No sé, vull
dir que... Té una bobassa, per això.
Sí, sí, sí. Jo crec que al final li han fet una mica un favor a Leire Martínez, perquè fins que va passar això, Leire Martínez era la substituta de la Maya a l'Oreja de Van Gogh, no sé què, i ara s'ha fet un nom. Jo crec que la coneix molta més gent i està fent una carrera en solitari que ja ho veurem. Ja ho veurem què passa.
Ha demostrat una personalitat que fins ara no podia demostrar-la.
Va, acabem amb Nostàlgia de la Bona, un dels clàssics de l'Oreja de Van Gogh. Va, som-hi.
Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta.
meus ídols del suplement, l'Oreja de Van Gogh, que ben aviat aterra al Palau Sant Jordi de Barcelona amb la potser presència de Blai Mercè i Olga Valós, si és que algun oient generós els convida.
Jo no pagaria per anar-hi, però...
No, sí. Algun oient, home, potser, si després d'aquesta...
Si ens conviden, hi vaig amb molt de gust.
Sí, sí.
I a pista, eh?
Sí, sí, i a ballar, i a escoltar
a saltar,
com la gent canta,
sí, 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 sí.
I aquestes coses.
Gràcies a tots dos. Arriben els anuncis, va. No tan interessants, potser, que amb l'Oreja de Van Gogh. Ara tornem al suplement. Salut.
El suplement, amb Roger Escapa.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
A cada partit juguem tots amb els 50 que tornen els iogurts grecs de Danone Pack de 4. En compres un i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 3 quarts. De 3 quarts de 8, Núria Pujades, titulars, bon dia.
Molt bon dia.
El dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc acaba amb 13 detinguts.
Ha estat aquesta nit, però no s'ha trobat cap arma de foc. L'operatiu arriba després de 2 tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona.
Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Venezuela i en col·laboració amb el govern del país. És la banda criminal més poderosa de Venezuela.
Tot això mentre Donald Trump confia signar l'acord de pau amb l'Iran aquest cap de setmana, mentre continuen els atacs a l'estret d'Hormuz.
Sembla que el pacte està més a prop que mai, confirmat també per l'Iran, però les versions sobre l'acord de Washington i Teheran no coincideixen.
El PSOE conté l'alè per l'ampliació de la causa de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies trobades al seu despatx.
El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband per unes joies que s'han taxat en 1.300.000 euros.
La Fiscalia manté les mesures cautelars contra Jonathan Andic, entre altres motius per uns missatges privats amb el seu pare.
I per un de molt concret, enviat del fill al pare 5 mesos abans de la seva mort, i deia: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te."
Maica Navarro, avui a les 10 al suplement. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre l'amnistia el proper 16 de juliol.
Si el pronunciament del tribunal és favorable, la pregunta és quan podrà tornar Carles Puigdemont. Si el Constitucional marxa de vacances amb aquesta carpeta oberta, es podria resoldre ben bé a la tardor.
El govern estudia pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros.
El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari.
Per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé, la direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació del proper curs.
Elon Musk ja és la persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna, la primera persona.
Consolida així la seva posició com a l'home més ric del món, ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX.
I als esports, la penya es complica la vida per passar la final de l'ACB de bàsquet després de perdre contra el València, que posa el 2-0 en les semifinals.
I avui, en canvi, el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça per la final a les 8, Gran Canària-Barça.
Marina Laminos, avui les portades dels diaris, titulars per Zapatero i per Elon Musk.
L'Ara i la Vanguardia, avui amb portades pràcticament idèntiques. A la part superior, un titular. En el cas de l'Ara, el jutge investigarà Zapatero també per delicte fiscal i contraband. I en el cas de la Vanguardia, el jutge també investiga si Zapatero va cometre algun delicte per les joies. A sota d'aquests titulars, imatges d'Elon Musk projectat en un edifici de Times Square a Nova York. Musk, primer bilionari del món, diu l'Ara, i Musk ja és el primer bilionari de la història, diu la Vanguardia. En canvi, el periòdico en titular avança que la Generalitat compra les tres xemeneies del Besòs, i a sota, la imatge en aquest cas és del Lleó 14 amb Felip VI, ahir a l'aeroport de Tenerife, destaquen les tres paraules que va pronunciar el pontífex: tots som immigrants. I el punt avui, objectiu, canvi polític. Tots els escenaris estan oberts al País Valencià a un any de les eleccions.
Felip VI i Lleó 14 també són protagonistes de la premsa que s'ha dit a Madrid, excepte el País, que també destaca en la imatge la celebració d'Elon Musk després de l'exitosa sortida a borsa de SpaceX.
I en titular, el jutge investiga Zapatero per frau fiscal amb les joies. També el Mundo, més valoratius, el jutge impedeix que Zapatero s'alliberi del delicte fiscal de les joies. I imatge per al Papa i el Rei a l'aeroport de Tenerife, els dos mateixos protagonistes, també a la portada de l'ABC, pontífex i Felip VI somrient, i titular, Zapatero perseguit per delicte fiscal i contraband per les joies. I a la Razón, no només dediquen la imatge al Rei i al pontífex, també un titular sentimental. El Papa va tornar a Roma en l'avió del Rei després d'un viatge emotiu i inoblidable.
Albert Fusti, els anys i anys per molts anys. Avui bufarà 63 espelmes, Adrià Puntí.
Ull per ull, anem perdent, i saps si tots som més.
Artista polifacètic i inclassificable, influït per figures com Pau Riba i Jaume Sisa, va fundar el grup Un Papà a finals dels 80, en què va publicar fins a 5 discos abans de fer carrera en solitari.
46 espelmes, Juan Carlos Navarro.
Trobo a faltar el tema de la competició, de jugar partits, de la rutina.
Llegenda absoluta del bàsquet, la Bomba va jugar 20 temporades al Barça i va aconseguir 23 títols, una trajectòria que contrasta amb la seva vida als despatxos. Aquesta serà la seva última temporada a la direcció esportiva del Barça, on ha viscut més misèries que no pas èxits.
31 espelmes, Mapi León.
Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida.
La central aragonesa va arribar al Barça el 2017 per 50.000 euros. En aquestes 9 temporades s'ha convertit en una llegenda del club i ha aixecat fins a 23 títols. El curs vinent, però, els culers ja no la veuran més vestida blaugrana.
Vida social. Marta Ferrer, aquests són els Figaflaues, caps de cartell d'aquest dissabte al Cabra Rock.
Per la segona i última nit del festival també hi passaran Uineta, Lax en Busto i Joan Dausà, entre d'altres. Els concerts arrenquen a les 5 de la tarda i s'allargaran fins que surti el sol a la zona esportiva de Vic, que encara es poden comprar entrades de dia per 60 euros.
Al TNC es pot veure Peeping Tom, Cròniques.
La companyia belga torna a endinsar-se en els seus mons foscos i onírics amb aquest muntatge, que és un viatge en el temps sobre 5 figures atrapades en un laberint temporal. Avui, a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 34 euros.
El Teatre Condal, Joan Pera, desplega tot el seu repertori.
Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana, puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 5:45 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
Al Masnou es pot assistir al festival La Sal.
El Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia celebra la seva segona edició amb una programació centrada en alguns dels grans temes del periodisme contemporani, com ara la guerra a Gaza, les migracions, la crisi climàtica o la lluita contra la desinformació a les xarxes. Serà al recinte La Calàndria des de les 10 del matí a 9:45 de la nit.
I avui també és un bon dia per comprar vinils al Mercat de Sant Antoni.
La fira de discos Grand Prize Vinyl Fest reuneix més de 1.000 vinils, entre LPs i singles, i comptarà amb expositors de Catalunya, França, Alemanya i Estats Units. S'hi pot passejar de manera gratuïta de 10 del matí a 8 del vespre.
3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De formació professional.
En Walker Water ho havia fet tot damunt d'una planxa de surf. Havia viatjat arreu del món. Havia evangelitzat les platges més indòmites. I fa poc, el gremi l'havia reconegut com el millor entre els millors en una cerimònia oficiada a Hawaii. Però avui s'ha llevat i ha decidit que plega. Per commemorar-ho, s'ha vinclat davant de la seva planxa de surf que presideix el menjador i ha basat el terra, el seu nou ecosistema. Estrenar una vida no era una cosa fàcil. ni tan sols per a un campió com en Walker Water. I un cop s'ha incorporat, ha sentit una profunda desorientació. Ha trucat un amic perquè li suggerís un pla terrestre i l'ha convidat al futbol. El cert és que en Walter Water s'ha atabalat de tanta gent que hi havia. Però de sobte s'ha presentat l'onada. Milers de persones s'han aixecat del seient per estirar els braços en una coordinació marcial. I en Walter Water s'ha deixat emportar pel seu instint. Ha utilitzat el seu pobre amic de planxa i s'ha col·locat al damunt per surfejar la grada. Ha aconseguit donar una volta sencera enmig d'una gran ovació, fins que dos taurons amb armilles llampants se li han llançat a sobre.
Música. Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn de Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem a les 8?
Amb Olivia Rodrigo i aquest tema que es diu You Plus Me Equals a Heart. L'artista californiana va presentar ahir el seu tercer treball titulat You Seem So Pretty Sad for a Girl So In Love. Un disc ple de cançons d'amor, algunes tristes i altres no tant, com aquesta You Plus Me Equals a Heart.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.